RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Oi que diuen que els emprenedors han de detectar un problema social i a partir d'aquí ser els primers en proveir d'una nova solució? Doncs avui expliquem el problema del Jordi i una nova solució posada al mercat. Situem-nos. El Jordi té un familiar que necessita d'una atenció especialitzada en una residència, però aquest centre té un cost elevat que cal assumir. Total, que el temps passa i cal trobar una solució. I aquí és quan apareix Pensium, una startup que posa al mercat una nova solució, i la clau de volta de tot és que aquesta familiar que ha d'ingressar és propietària d'una vivenda. I què fa Pensium? Doncs gestiona el lloguer de la vivenda i els ingressos que genera serveixen precisament per a pagar-ne la residència. Ara us ho expliquem.
RAC and Go, el podcast pels emprenedors. Change the world, or the world will change you.
Jordi Mabres, com estàs? Benvingut al podcast de RAC and Go.
Moltes gràcies.
Gràcies per acceptar la nostra invitació. Et trobaves en una situació en la que havies d'ingressar, com hem dit, a una familiar, en una residència, i calia cercar una solució.
És així, és així.
I el problema es va resoldre quan se't va plantejar la possibilitat de llogar el pis que tenia aquesta persona en propietat i amb els ingressos pagar la residència.
Correcte. I va funcionar, la veritat, bueno, excel·lent.
O sigui que totes les peces han encaixat bé.
Han encaixat.
A veure, anem a repassar-les una miqueta. La persona familiar està ben tractada, la residència que
està
volies?
Està perfecta.
I es poden pagar els costos de la residència sense problema?
I es poden pagar els costos. La veritat és que el que s'ha aconseguit és que et posen els medis, que suposo que ho xerrarem, però es posen els medis perquè la vivenda pugui estar en condicions de poder ser llogada, i amb això doncs pagar els diners que et deixen de forma automàtica, és a dir, sense cap mena d'esforç per part del titular de la vivenda ni de ningú més.
Ara ho concretarem, però abans, hi ha llogaters en l'immoble?
Hi ha llogaters.
I estan ben, l'immoble està ben situat?
L'immoble és un immoble d'un carrer del barri de Sants de Barcelona. És un pis de quasi bé 100 metres, es va reformar, afortunadament, perquè estigués amb la màxima de disponibilitat, i tot això a través de Pensium. Ells ho han fet, ells ho han organitzat i ells ho han financiat. Vull dir, la veritat és aquesta, vull dir que és que no es pot demanar més.
I els llogaters no han generat cap problema en tot aquest temps?
De moment, no.
I fins quan aquesta fórmula es mantindrà?
Pues fins que estigui la vivenda total, perdó, el préstec que ells ens estan deixant els diners, tots aquests diners, fins que no estiguin retornats a través dels lloguers que vagin pagant els inquilins, doncs seguirà viu, amb un màxim, perquè té una durada, em sembla que és de 20 anys o de 10 anys.
20 anys.
20 anys. Doncs fins que no arribi al seu venciment.
Qui ha dit 20 anys és el David Igual, que és el director d'operacions i soci cofundador de Pensium. Gràcies també per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Pensium és l'startup que ha posat sobre la taula la solució que per a molta gent, doncs, que no té els fons necessaris per a pagar una residència, trobin d'aquesta manera un futur millor, en aquest cas per poder, com ha dit també el Jordi Mabres, cuidar com cal en els seus famílies grans. Dieu, David, que el Jordi no s'ha d'ocupar de res de tot aquest procés?
Efectivament, faig un resum molt ràpid de què és el que fem nosaltres. Davant de, doncs, un ingrés d'una persona en un centre residencial, normalment una persona gran, el moment que arriba a aquesta situació se n'adona que de cop ha de fer un pagament important, gairebé tres vegades el que cobra de pensió la mitjana de la gent, no?
Si et sembla, fem un mals passos al Jordi. El Jordi us truca i té, sí, precisament aquest problema.
Llavors, doncs, el que fem, doncs, és conèixer la seva situació, conèixer els diners que necessita cada mes per poder completar els ingressos que pugui tenir fins al que val la residència. Visitem el seu habitatge per fer una valoració de què és el que es pot treure del lloguer i, en acabat, doncs, li fem una proposta. Normalment, amb el lloguer no n'hi ha prou per pagar el que necessiten de forma complementària el que seria, doncs, per arribar a la residència, però és igual, nosaltres arribem fins al 100% del que fa falta i això genera un dèficit, genera un crèdit que es va acumulant fins al final. I al moment en què ja es necessitin més aquests diners, llavors, doncs, entrem en la fase de recuperació. També vull afegir, i l'última cosa, perquè ell ha comentat, que nosaltres, doncs, hem fet les reformes. Aquesta visita que us deia, el que fem és visitar la vivenda i sovint cal fer alguna intervenció per optimitzar el lloguer. Això també entra.
Val, dins perfecte, això és el que us anava a preguntar. Si la vivenda és antiga, li calen reformes, hem de pintar no sé què, hem de posar rajoles aquí, allà, lavabo, no sé quantos, també ho assumiu?
també ho sabem. També hem de tenir en compte que aquest pis s'ha de destinar a lloguer. Llavors, doncs, aquestes intervencions, nosaltres el que mirem és que siguin les apropiades per rendibilitzar això.
Va funcionar perfectament, Jordi, en el teu cas?
Sí, sí, és així, és que si no t'ho diria, però sí, és així.
I fins i tot amb aquest llogater li fem l'assegurança d'impagament, o sigui que si no pagués ja queda cobert el tractem de que pagui, evidentment.
Següent pas, cal fer una aportació inicial en el programa i quin cost tindria si és que s'ha de fer?
Tot es paga amb els lloguers futurs. Són aquestes reformes i les primeres aportacions. I en principi, doncs, ja periòdicament tenim pactades unes entregues que les fem cada 6 mesos. I això doncs, fins tota la durada del programa.
Tot això ho signem amb un notari al davant?
Davant del notari. Davant del notari, a més, amb 2 fases, de manera que primer va el client sense nosaltres i el notari verifica que s'ha entès tot el que és el programa. Un cop això s'ha superat, llavors doncs, fem la firma posteriorment davant del notari sempre amb una escritura pública, tot això s'inscriu en registre, màxima transparència.
I el Jordi, com deia, va rebent les aportacions periòdiques que toquen producte dels guanys generats per aquests lloguers.
Li entreguem sempre més del que anem traient dels lloguers. Li entreguem el que està pactat. Pues si són 1.600, 1.700 euros, o 1.300, la quantitat que haguem pactat mensualment per poder fer front a les despeses aquestes. I amb el lloguer, doncs a vegades es va traient el que es pugui, en aquest cas potser 800, 900 euros, depèn de la situació de l'edifici, del pis, i aquesta és la diferència que anem entregant igualment i al final doncs, ja recuperarem amb els mateixos lloguers.
Aquí va la pregunta també, fins quan dura aquest acord? Quina és la durada del mateix?
Tenim un primer període de 10 anys d'entregues, perquè normalment aquestes operacions, abans d'aquest termini de 10 anys, l'usuari assoleix potser una plaça pública, a vegades desgraciadament la defunció, i si arriba a aquest moment també podríem ampliar. En principi té una durada tot plegat de 20 anys, com dèiem abans.
Perfecte. A veure, jo els serveis pel Jordi els veig molt, molt clars, però el que em falta per entendre és el model de negoci vostre darrere tot això. On està?
Bé, el model de negoci nostre és doble. De fet, nosaltres estem fent 2 productes en un. D'una banda, doncs estem fent un finançament, i llavors, doncs, com a finançament que és, doncs anticipar uns diners, això té un tipus d'interès que apliquem a cada operació. I en segon lloc, li fem a l'usuari un servei de gestió de l'habitatge, i llavors doncs, obtenim aquí doncs, una comissió per la gestió de l'habitatge, en els 2 casos per sota del que seria el preu de mercat. La comissió aquesta de gestió de l'habitatge, doncs el mercat està més car i nosaltres ho fem més econòmic, perquè el client no s'ha de preocupar de res, del llogater, doncs que ara no funciona la caldera, que ara hi ha aquest escape i s'ha d'avisar la companyia d'assegurances, o moltes circumstàncies que es donen. I la més important, sobretot, és buscar un llogater solvent, perquè encara que diguem que tenim l'assegurança d'impagament, has de gestionar molt bé els lloguers per evitar utilitzar aquests tipus de recursos.
Jordi, tu has dit que cap problema amb els llogaters,
Fins avui, no.
Toquem fusta.
No? Toquem-la.
Toquem fusta.
I ens queda que ens diguis el tipus d'interès, que no
les... El 5,7.
Senyors, preguntes curtes i respostes curtes, espero també, per part del David. La primera, vinga. Fins a quina quantitat màxima puc arribar a aconseguir per a pagar la residència?
Habitualment donem fins al doble del lloguer, però podem arribar més si resulta que és més curt el termini de temps que necessita aquesta persona, a vegades persones més grans.
La vivenda en algun moment deixarà de ser meva?
La vivenda sempre, sempre, sempre és de l'usuari i del client. Nosaltres no ens podem quedar a l'habitatge mai.
Què passa si amb el temps trobo una plaça pública per al meu familiar i, per tant, aquest acord deixaria de tenir sentit des de la part del Jordi, en aquest cas?
Llavors es paren les aportacions, sense cap problema, sense cap comissió, i el programa entra en fase d'amortització. O sigui que llavors, a partir d'aquell moment, els lloguers es destinen al pagament del que s'hagi generat abans.
També pot passar que el familiar ens deixi abans de la fi de l'acord.
Tornem a la mateixa situació, on els lloguers es destinen a amortitzar el que s'ha generat, o fins i tot, si l'usuari i la família, els hereus, decideixen vendre, es pot vendre, es cancela el programa sense cap problema.
Sembla fàcil. On està la lletra petita de tot això?
No n'hi ha de lletra petita. Convido que tothom vingui i miri.
2 xifres que expliquin la vostra història i evolució.
Sí, doncs mira, ara són 25 i vam començar 2.
la dada més important que serveix per, que et serveix a tu per dirigir Pensium, per dirigir l'startup, quina seria? Què és allò amb el que et fixes cada mes?
Els leads que ens entren, les operacions que ens entren i els clients que tenem i la qualitat del servei que donem.
Aquesta fórmula no existia fins ara o us heu inspirat en algun altre lloc en el que sí que s'aplicava?
No existia aquesta fórmula a altres, a Espanya, evidentment, ni tampoc a altres països, perquè les circumstàncies que tenim aquí no són les mateixes. Aquesta estructura de la propietat no es dona a altres llocs. Per exemple, el 90% de les persones més grans de 80 anys tenen un pis en propietat.
Tenim una trucada del col·lectiu d'Ocupes que diu que es queixen, perquè això sembla que suposen menys pisos buits a la ciutat.
I tant. I tant, això a més és una cosa que vigilem molt, perquè hem de preservar molt els pisos, les propietats de les nostres persones grans, que han de servir per pagar-los les seves necessitats assistencials.
Molts emprenedors que hem entrevistat presumeixen d'estar en un sector innovador, disruptiu, tecnològic, modern. En canvi, el vostre sector no compleix cap d'aquestes característiques, David.
Bueno, no estic del tot d'acord, eh? Innovador sí, i a més és que ha d'haver-hi en el futur molta innovació per a aquest segment, moltíssima, perquè el sector dels sèniors, que ara a vegades en parlant dels sèniors els posen dels 55 en amunt, o sigui, fixa't tu la quantitat, diguéssim, de col·lectius i de segments que n'hi ha dintre d'aquest col·lectiu i que s'haurà de generar molta, moltíssima innovació per atendre les diferents necessitats que tenen.
Les dades pinten que serà un sector amb molt creixement, això sí.
Molt creixement. Per tant, la innovació què és? És la innovació, moltes vegades, és fer una cosa que fins ara no s'ha fet i que tinguis un mercat i que cobreixis, tinguis una solució. Jo crec que el nostre programa ho cobreix perfectament.
Diríeu que resoleu un problema social?
Totalment. Resolem un problema social que no està ben cobert.
I això s'us ha reconegut amb diversos premis.
Tenim diversos premis, tenim, som una empresa B Corp, que això des del principi doncs, vam voler certificar-nos. Qui no ho conegui, doncs és una certificació que s'aconsegueix als Estats Units, però que requereix un procés molt complex i, a més, periòdic, on t'avaluen moltíssimes coses. I també ens van atorgar el premi doncs, com a millor empresa B Corp el 2019. Després hem tingut també la Fundació Mapfre, un premi mundial a la millor innovació amb assegurances també d'impacte social.
Parlem una mica del negoci. Quina presència teniu en el mercat en aquests moments i com es podria seguir creixent?
En aquests moments estem a tot Espanya, operativament. Per exemple, doncs, som bastant associat a les grans ciutats. Barcelona, Madrid, Saragossa també, València, però tenim molt de mercat a desenvolupar, tot i que tenim presència i cobertura a tot arreu.
Perspectives de futur, allò on teniu la banya ficada, quins serien els propers passos?
Bueno, ara, a més, estem en campanya en televisió, una startup que, com nosaltres, que acaba de néixer i en 4 anys està fent una campanya a les grans cadenes espanyoles, és una fita molt gran. I llavors, doncs, els estudis de mercat, per exemple, nosaltres ens deien que teníem un coneixement, doncs, lògicament, molt baix. I el que esperem, doncs, és incrementar aquesta quota de coneixement, perquè és un producte, al final nostre, un producte retail. És un producte que va al consumidor, és un producte que va al particular. I llavors, aquest particular, davant d'una decisió d'envergadura com aquesta, el fet de que doncs, ho hagi vist a la tele i que ho conegui, etc., doncs nosaltres confiem que ens donarà un multiplicador del que és les nostres operacions.
En aquests 4 anys de història heu tingut la sort de treballar amb CaixaBank Day One. En què us ha ajudat més aquesta entitat?
Bueno, està molt a sobre en suport a l'emprenedoria, com és el nostre cas, i jo diria que ens ha ajudat molt sobretot el que és la visibilitat. Que et deia abans, per una entitat com nosaltres, el més important doncs, és guanyar visibilitat i que l'usuari conegui què podem fer, no? I que és això, perquè nosaltres sempre expliquem que anem a cobrir una categoria nova, algo que la gent fins ara no coneixia. Fins ara la gent buscava una residència, però no es plantejava com pagar una residència. De la mateixa manera que si quan compres un pis dius, bueno, doncs com pagar el pis, busques una hipoteca, la gent no cerca aquesta qüestió. És crear una nova categoria. Llavors, en la creació d'aquesta categoria necessitem molts suports, tants com puguem, i això ens ha ajudat molt Day One també doncs, a tenir visibilitat de la nostra proposta.
El target com s'hi arriba?
El target s'hi arriba de moltes maneres. Com et deia, la gent acostuma a buscar una residència i no té al cap doncs, que hi ha maneres per pagar una residència. aquí està la innovació. Llavors el que fem nosaltres és, en aquest trajecte de búsqueda de la residència, mirem d'incorporar la proposta perquè la gent vegi com, ah, com pagar la residència. Ah, mira, a més de buscar la residència, hi ha maneres de com pagar, obrir, generar curiositat, i llavors doncs, doncs que ens arribi la petició, i llavors l'atenem, doncs com hem atès el Jordi. Aquest és un canal, però n'hi ha molts, perquè, per exemple, ens funciona molt precisament el boca a orella. Quan has fet una operació, la seva família, doncs, segur que té molts amics, i bueno, doncs el boca a orella també ens funciona molt bé. I...
Com vas arribar a descobrir, Jordi, a Pensio?
Doncs vaig tenir la sort de que coneixíem una persona que estava amb el projecte, i un dia fent un cafè, però al principi, em va comentar de l'existència d'això, i vaig dir, ostres, això algun dia ens pot fer falta, i a més vaig dir per qui era, per la meva cosina, i aquí va quedar. I quan realment la meva cosina doncs, estava super necessitada en aquest aspecte, doncs els vaig trucar, i a partir d'aquí la veritat és que va anar molt bé. La veritat és aquesta.
Sí, i és veritat el que deia el David, de que moltes vegades pensem en la residència, en tot el que és el servei de la residència, però no pensem en que això tindrà un cost i que l'haurem d'assumir per algun cantó?
Aviam, jo vull fer una matització. Jo, poder per de formació professional històrica, jo, el tema dels diners, doncs m'he procurat molt sempre.
Sí.
I en el cas d'aquesta persona, que és la meva cosina, de la qual sóc el seu tutor legal, o era el seu tutor legal, doncs, a més, tenia una responsabilitat afegida. I, per tant, jo sí que pensava en com fer-ho, perquè l'únic que tenia era una pensió i l'únic que tenia era el pis, afortunadament. I, per tant, jo sabia que quan vaig parlar en el seu moment amb ells, em van explicar aquest projecte, perquè pràcticament era un projecte, doncs això, si realment el que m'havia explicat era veritat, seria la meva solució. I quan es va donar el cas, el primer que vaig fer va ser trucar-lo, i efectivament, el que em van dir és el que va estar. Per això us ho dic amb molta fermesa.
David, és millor això que no pas vendre el pis i treure tots els diners i a partir d'aquí... Tinc la tranquil·litat de poder pagar sempre?
Absolutament. Precisament un dels punts forts nostres doncs, és que a través dels lloguers es pot pagar tot, no perds la propietat del pis i no venguis. No venguis. Costa molt de tenir un pis a Barcelona, un pis a on sigui, costa molt de tenir, i si te'l vens, perds aquesta propietat. A més, segurament acabaràs venent malament i igual fins i tot no t'arriben els diners després per pagar el que és el cost de la residència. De vegades el tenir aquests diners et pot generar alguna dificultat per accedir a recursos públics. O sigui, desaconsellem totalment la venda, però per una qüestió d'assessorament del client. És que dir, faci una altra cosa si vol, però no vengui.
I tal com hem començat amb el Jordi, també acabarem amb ell. Digue'm alguna cosa que has après de tot aquest procés i que diries, si us plau, sí o sí, qui agafi aquesta fórmula, que ho tingui en compte.
Jo diria que amb el tracte que es rep, el que s'ha de fer és exposar la realitat amb tota la transparència per part del titular, del bé o del seu representant, però exposar-ho, doncs, quin és el problema, quina necessitat hi ha i què és el que pensen cobrir. Ells fan el seu estudi i quan el tenen fet et diuen això sortiria doncs, tant, i on es fas els números i amb aquests diners afegits pots pagar-ho, i a partir d'aquí anar al notari i això sí, deixar-te portar perquè realment ho fan tot. Tant et preocupes.
David, segur que no hi ha lletra petita en tot això?
No, no hi ha lletra petita.
Jordi, segur que no hi ha lletra petita en tot això?
Hi ha la lletra petita trípica per una qüestió d'espai, però no de contingut.
David, acabem sempre amb la mateixa pregunta. Quin és el teu lema com a emprenedor?
És buscar aliances. Buscar aliances. Realment hi ha tot un... A veure, traient els bàsics, has de cobrir una necessitat, has de tenir persistència, tindràs moltes dificultats, totes aquestes coses que ja sabem que a més les has de tenir. Jo crec que el més important és que busquis aliances de tota mena, no només aliances econòmiques, diguéssim, que òbviament, no? Sense les aliances econòmiques, molt difícil tirar endavant, no? Però has de buscar moltes aliances de tot tipus, perquè t'ajudin en moltes coses. No es pot tirar endavant un nou projecte si no tens molts suports. Pues com ens ha comentat ara en Jordi, pues mira, comentant el projecte, i vaja, nosaltres el que fem és ser constantment explicadors de què és el que fem a tot arreu on anem i a tot arreu on podem. i aquesta és la clau. Llavors, a partir d'aquí, buscar aliances, perquè qui no t'ajuda amb una cosa et pot ajudar amb una altra. I si vas en transparència, i a més, aquestes aliances t'han d'ajudar a corregir, perquè moltes vegades, al sortir amb una innovació, segurament hi ha coses que has de redreçar. Jordi mateix ens ha fet una proposta que segurament la incorporarem en el programa d'aquí 2 o 3 mesos, espero.
Nosaltres també tenim els nostres llogaters particulars. El primer és l'expert en gestió de la innovació i la tecnologia, l'Oriol Alcova, que una vegada més ha escoltat aquesta conversa i n'ha volgut destacar el següent.
Avui no puc estar-me de destacar, per sobre de tot, el lema que fa servir el David com a emprenedor, això de buscar aliances. Hi ha una por atàvica quan tenen un problema i a partir d'aquí genera una idea de negoci, que és no sé si l'he d'explicar, perquè clar, si l'explico em copiaran, etcètera, etcètera, i per això és un gran error i cada vegada més. És a dir, per una banda, si per explicar la teva idea de negoci a qualsevol persona en 5 minuts ja te la pot copiar, millor que ho deixis estar i que no t'hi posis. I per altra banda, el que ell explica de que han explicat la seva idea a tothom i que això els hi serveix, primer, per incorporar feedback dels clients. Segon, per trobar necessitats amb potencials partners, per exemple, amb bancs, amb asseguradores, gent que necessita reinventar el seu negoci, que necessita incorporar innovació i que, de ben segur, com és el cas, voldran col·laborar i a tu t'aportaran coses que tenen les grans empreses i que tu no tens com a emprenedor, i viceversa. I a les grans empreses trobaran aquella innovació, aquella nova idea de negoci, aquella tecnologia que ells no tenen. Per tant, endavant amb la Open Innovation, endavant amb la col·laboració, amb la cerca d'aliances i amb explicar la teva idea de forma sistemàtica per poder millorar-la i per poder incorporar el feedback i convertir-se en un projecte guanyador.
If you think education is expensive, try ignorance.
La segona de les nostres inquilines és periodista i qui més en sap d'emprenedors a la ciutat de Barcelona es diu Marc Galtés i sobre la història d'avui en comenta això.
Es calcula que a l'Europa del 2060 un de cada 3 habitants tindrà més de 65 anys. És veritat que els 70 són els nous 60, però això no treu que l'envelliment de la població genera noves necessitats que cal atendre. I aquí el sector que anomenem fintech té un desplegament de solucions pensant en la silver economy, que és una manera glamurosa de dir gent gran. En aquest cas, és important recalcar un valor clau en tot el que envolta el món i la cultura dels diners, la confiança. Per tant, quan parlem d'emprenedoria o de startup, veiem que no va només de tecnologia, sinó de la confiança que genera la marca. I l'emprenedor de Tensium ha fet referència a les aliances. M'ha semblat important, perquè estem parlant d'un projecte B2B que va a donar solucions als usuaris finals, però no hem d'oblidar que som en un món global i cada vegada més interconnectat, i en el que l'escala, el tamany, en aquest món dels negocis com el financer, resulta determinant.
RAC+1, RAC and Go.
Ara sí, punt i final al podcast. Avui hem parlat de Pensium, un servei per a finançar el pagament de residències per a gent gran a través de la gestió del lloguer de vivendes privades. Gràcies, Jordi Marbres, per ser avui aquí amb nosaltres i, David, igual, molta sort amb el vostre projecte.
Moltes gràcies.
Si voleu més informació, a la web de Pensium trobareu tots els detalls d'aquesta iniciativa, www.pensium.es. I això és tot, followers de RAC and Go. Moltes gràcies per seguir-nos a través de l'app i de la web de RAC+1. Ja ho sabeu, busquem gent valenta, disposada a canviar el món, sense por i amb valentia. Aquí ens hi trobareu. Fins la propera.
RAC+1 us ha ofert RAC and Go, el podcast sobre startups amb Oriol Llop, amb l'impuls de CaixaBank Day One.